Dimecres, de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres, de 4 a 5 de la tarda, fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner, la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda i en redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts avui al nostre Galliner. En el primer programa d'aquest mes de juny doncs parlarem amb Manel Alarcón sobre un tema relacionat amb la Lliga contra el Càncer. També ens acompanyarà dintre d'uns instants Jordi García del Club de Kempo La Cala i amb la Fàtima García de la banda de Cornetes i Tambors. Bona tarda.
Bona tarda.
Estem animats, estem preparats? Sí, per emprendre este nou programa, hem de dir que xugues, diu Manel, tu que controles sí, més la llengua.
Si volem apurar, en fi.
Sí, el temps...
Però ja. Si diem pesada, queda molt bé.
També les tardes ja mos costa més funcionar, tot i que bueno, aquí dins estem bé. Manel, avui ens vens a parlar de la conferència que es farà esta setmana aquí a la nostra població. Cada any... Tot i que el tema central és el càncer, se va buscant diferents aspectes relacionats amb la malaltia. Quin és el lema de la
deixada? El lema d'aquesta xerrada del dia 3, que la farà el doctor Òscar Ros, és viure i conviure amb el càncer. Vull dir que tot això comporta una sèrie de... La malaltia en si comporta unes vinculacions que, doncs,
que no són gens fàcils, no?
No són gens fàcils de
portar. Saps si estarà relacionat més amb el propi malalt o també amb l'entorn, amb la família?
És una cosa que va barrejada, va lligada, va de bracet, que no es pot separar. Vull dir, família, malalt i malaltia i tractament no es poden separar. El malalt no arribarà a bon fi si no té un suport familiar total i absolut. I tampoc arribaria a bon fi si no tingués l'equipament, la sanitat no tingués l'equipament necessari per combatre-la. Perquè, a pesar de que de dintre de la modèstia de que jo no sóc ningú, sóc un petit col·laborador, el càncer, sortosament, és curable sempre que es detecti a temps. El poden curar, els metges poden fer molt per nosaltres, però ahí està, no se'n deslliurem, i contra més bé visquem, contra més coses tinguem, més possibilitats de càncer hi ha. Cada dia se'n descobriran facetes noves del càncer.
Però com dius, la part d'investigació i els tractaments, per sort, cada dia també van,
cada dia avancen i avancen
van
molt.
Millorant molt.
Hi ha una generació de metges jovens, metges molt il·lusionats, molt vocacional, que estan abocats, i moltes vegades sense mitjans, estan abocats a la investigació. I cada dia se'n surten més coses, totes lligades amb el diagnòstic precoç. Vull dir que no hauríem de baixar la guàrdia. I és això el que més o menys ens vindrà a dir el doctor Òscar Ros, que no baixem la guàrdia, que estiguem sempre pendents, no atemorits, sinó pendents de que, bueno, que tus dies pues, hi ha un altre... Ha saltat a la premsa una altra possibilitat, que és el càncer al cervell, per l'ús de...
Pels mòbils.
Pels ulls dels mòbils, per l'ús de l'electrònica tan a prop del cervell, que això es veia venir. No s'ha dit res més, però com sempre, com tot pels interessos dels grans, dels manejadors dels grans capitals, que doncs el que els convenia era vendre aquests 500 milions de mòbils que s'han venut, i bueno, s'apavigava la cosa, no se'n sabia prou, però ara hi comença a haver proves evidents de que l'ús de l'electrònica tan a prop d'òrgans vitals pot comportar riscos. Ja ho sabíem, és que ho sabíem, és que, a veure, hi ha mort molts metges que es dedicaven a diagnosticar a través dels rayos X, dels aparells de rayos X. Pràcticament un de cada 10 radiòlegs als anys 70-80 la va pagar, i és per què? Perquè no hi havia prou experiència, no hi havia prou criteri, no s'havia advertit prou dels perills que os minimitzaven, i bueno, doncs, la ràdio és algo, imaginem-se que són vibracions de milions de cicles per segon que ens estan atravessant contínuament. Vull dir que és algo que ho hem de tenir en evidència, no vol dir que hem de prescindir, sinó que com tot l'ús és com el tabac.
Un bon ús, no? Un bon ús.
L'ús, la persistència. Si una persona es fuma 3 paquets de diaris de cigarrillos al dia, de cigarrets al dia, doncs la pagarà, tard o d'hora. I si se't sapigués aguantar, doncs mira, li pot treure aquell gust i amb aquell estímul. En fi, com tot és la dosis.
El que sí és curiós és que, tot i que cada vegada es va millorant la qualitat de vida de les persones, malauradament cada vegada apareixen nous casos, no? Sembla una cosa contraproduent, no? Que no vagi lligat, no? Perquè al tindre una millor qualitat de vida sempre pensem que tot anirà millor.
En primer lloc, que hauríem de un o altre hauria de definir què és qualitat de vida. Què és qualitat de vida? Si és passar-se 2 hores parlant pel mòbil i 3 hores conduint i les 5 hores respirant gasos de dissó, no sé si és tanta qualitat de vida. Que hauríem de tornar com vivíem, per exemple, en la meva infantesa, tots al camp i menjant lo de l'hort, potser no podria menjar tothom. És a dir, que ho hem de calibrar, que és la qualitat de vida. I quan ho defineixen que és la qualitat de vida, i així tot, són molècules d'aigua i minerals i proteïnes, i per tant estem exposats. I a més, hi ha una cosa que és... No té, com diria jo, no trobo la paraula exacta, no té paradigma, que és que venim, vivim, morim. Punto.
Sí, això està clar.
Això està claríssim.
Ja ho diuen, no?, que naixem per a morir.
Sí, sí, sí.
Però bueno, si entremig podem viure entremig, una miqueta bé...
Ahí està, si entremig podem viure una miqueta bé, doncs, sobretot el patir. Jo crec que la vida és injusta en quant a que el poc temps que estem aquí, que s'hagi de patir físicament. El dolor físic no hauria d'existir. I, bueno, comparats amb 2 generacions endarrerides, en la meva, bueno, pues clar, avui dia tenim... Vaja, ja fa molts anys que no he sentit fred als peus ni les mans, i això de petit pues era la cosa més normal,
més habitual,
del món,
no?
De que quan anava a estudi no pogué agafar el bolígrafo perquè tenia les mans gelades, parlo de l'hivern. I això, pues, tot això ja fa... No ho he oblidat, però... Tot això per mi no existeix, i pels que venen al darrere meu tampoc no ha assistit. Vull dir que sí, hem guanyat molt en qualitat de vida.
Parlem una mica del conferenciant. Ell ha estat aquí a la nostra població altres vegades, no?
Sí, ell ha vingut alguna altra vegada. Sí, ha estat altres vegades i sobretot ja té relació amb bastantes persones que dissortadament del poble, que dissortadament han passat per les seves mans com a metge. No puc dir gran cosa més d'ell, sinó que actualment dirigeix l'Hospital Comarcal de Móra, és un especialista en oncologia, és una gran persona, té facilitat de paraula i crec que, a més d'enterar-nos de coses que ens convenen a tots, crec que passarem una bona estona.
A quina hora és la...?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda i serà divendres, no?
Divendres a les 7 de la tarda. Sí, hem triat aquesta hora perquè a la cala sembla que, un cop encara que ara les barques estan descansant, les barques d'ara, sembla que a les 7 de la tarda a la cala tot l'any s'apaivaguen les coses una mica. La gent ja tenen el poalet a casa i la gent disposa de més temps.
Doncs ja ells també estan ja més lliures, ja han acabat la seva feina de canguro, no?
Sí, tot això ja...
És una hora ja que vas més de cara...
A pesar de que la setmana vinent, no aquesta setmana encara, la setmana vinent ja els nanos estaran lliures per la tarda i ja serà una altra cosa des del punt de vista dels avis.
Quines altres conferències s'han fet? Recordes alguna?
Sí, hem fet alguna, a veure, sobre la marxa, doncs, el càncer en si, descripcions, el càncer de...
De colon, crec que també.
El de colon, després del doctor, com se diu, un metge de Barcelona molt famós i molt bona persona, que molt vinculat al poble, va fer una sobre la prevenció del càncer d'úter, la vacunació, el doctor Laïlla, en van fer una altra també, en la qual el conferenciant intentava explicar què en fem dels diners que recaptem pel càncer.
També és interessant,
sí,
no?
Sí, també era interessant, doncs, senzillament se dediquen a la investigació. A la investigació i a l'ajuda, parlo de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i l'Ebre, i a l'ajuda d'aquelles persones que se troben en aquesta circumstància i que encara que la Seguretat Social cobreixi la curació, diguéssim, o el tractament, la Lliga pues, fa el que pot per les persones que estan molt, molt necessitades en quant a transport i ajudes d'aquest tipus, m'entens?
Parlaves que una part dels diners que recull des de la Lliga contra el Càncer es destinen a la investigació, tot i que aquí a, podríem dir a Espanya, el tractament cada vegada és millor, el que no acaba de millorar sembla ser l'apartat este, no?
No, com de costum, allò d'aquella frase famosa d'aquell polític del segle avant passat que deia que inventen ells, referint-se a la resta d'Europa, sembla que això ho tinguem clavat als cromosomes aquí a Espanya. Vull dir que no som una gent donades al sacrifici, tot el que fa realment amb les degudes excepcions, perquè doncs, no, sí, no hi ha en aquest cas, i en el cas de la medicina no es poden comptar, no cal, hi ha més gent dedicada a la investigació mèdica que no pas... que no pas dit tenim a les mans i els peus, però no és el que
prima aquí,
no? No se li destinen sobretot en l'apartat dels diners, no se li destinen el que es mereix el tema, perquè a més és urgent, estem parlant de morts prematures, d'inutilitats prematures, el càncer i la circulació són les malalties més matadores.
Més punyents, no? Sí,
més punyents, perquè violentes. maten i deixen gent destrossada abans d'hora. Jo, ara que aquí hi ha gent jove, doncs penseu que a partir dels 20 anys s'heu de mirar, sense cap complex, s'heu de fer mirar i s'heu de fer investigar en temps, perquè hi ha els mitjans pel món i són gratuïts, però i a més sense cap por, sense cap disso. És una malaltia greu, està aquí, hi ha molta gent dedicada a combatre-la, i els que més l'han de combatre són els propis possibles malalts, que som tots, amb la prevenció.
Dit D'això de que divendres tenim esta conferència a la qual pues, hi pot assistir tothom, no? Divendres a les 7 de la tarda a la sala de la societat. Un altre tema que també és habitual quan arriba el mes de juny és la col·lecta que organitzeu des de la Lliga. Quina data és?
Hem triat la data del 25 de juny, perquè ja se'n va al damunt de les festes de Sant Pere. És un pont que hi haurà fa bastanta gent al poble, i bueno, com sempre mirem de recaptar sense cap mena de campionat, perquè a més la gent de la Cala sense proposar-s'ho ja fa un campionat en proporció. Som un dels pobles de les comarques de Tarragona que aporta més quant a diners, no més proporcionalment, no? Uh-huh. No, i sense proporcionalment, doncs realment hi ha ciutats de que es tripliquen i es quadripliquen els habitants que no els recullen 7 o 8 mil euros com se recullen aquí cada any.
És una xifra important, no?
Sí, per lo que, sobretot matisant per lo que és el poble, i sobretot això, que és la típica recaptació de carrer, de que cadascú dona el que pot i, uh-huh. i el que vol. M'entens? L'any passat em va suspendre una persona que primer va posar les monedes, el que li va semblar a la vidriola, i se'n va a casa i va venir amb un pot d'aquells, un pot de llauna d'aquells de Nescafé, i aquesta persona doncs havia posat totes les monedes de cèntim i de 2 cèntims i de 5 cèntims, totes estaven en aquell pot. Pesava 2 quilos o menys. La feinada va ser nostra per comptar-ho. Però que els gestos te diuen... No, és que aquesta persona moralment es reforça molt, de dir, clar, no sols ha portat el que de pas li venia, el que et portava la butxaca, el que li ha semblat, sinó que després ha recapacitat i ha dit,
pues això també.
Aquests diners els destinaré a un bon fill.
Doncs pues bueno, diem que és una xifra important, però que no n'hi ha mai prou, i que tota la gent de la Cala i la gent que hi haurà aquells dies aquí, pues, que sempre és bo que també hi col·laborin. Com ho muntareu? Amb taules, com
sí,
sempre?
Sí, farem 4 punts de recaptació al centre del poble, diguéssim, els 4 punts típics. Els 4 cantons, al davant de la farmàcia Pedrola, aquí, diguéssim, els 4 cantons de la part d'aquí, diguéssim, bé, al costat de Carles Serafí, 3, i un altre a la plaça de Catalunya, com sempre fem. I allí hi haurà les voluntàries, demanem ajut de la gent jove, uh-huh. amb participació de gent jove, ja l'estem aconseguit, perquè doncs bé,
sempre va bé,
sempre va bé, sempre i és bo donar una cara amable en totes les coses, i els grans estem una mica arrugats.
Els grans aporten l'experiència, arriba un punt que és la gent jove la que s'ha de moure i la que hi pot posar una mica més d'il·lusió, no?
Sí. Sobretot,
veure-ho d'una altra perspectiva
i sobretot idees noves i esperit nou, i vitalitat nova, perquè és que si no t'acostumes. Bueno, això ja va bé, i vas fent, per la llei del mínim esforç, i no, és bo renovar.
Manel, creus que la situació actual pot afectar a l'hora de fer aquest tipus d'activitats, a l'hora de preparar la col·lecta, o no?
Home, se notarà com tot, a veure, la mancança de diners és total i absoluta, la crisi doncs està aquí, n'hi ha molt de parlar d'aquesta crisi, hauríem de parlar molt, però doncs segurament que es notarà, és indiscutible que doncs, bueno, últimament en proporció, a veure, portem una corba que anem creixent cada any, però en proporció als primers anys, quan les coses al port anaven bé, pues no han crescut tant com és això. És dir, els primers anys vam saltar dels 5.000 euros a la primera recaptació, als 7.000 a la segona, la tercera ja va fer vores 8.000, i ara estem entre 6.000 i 8.000, no hi arribem. És dir, que s'ha notat, se noten, si la gent no té diners a la butxaca no poden treure'ls per posar-los a la vidriola, però no, l'important no és la quantitat, l'important és la participació, uh-huh. i que la gent ho sàpiguin, que s'està lluitant contra el càncer.
Per col·laborar amb la Lliga contra el Càncer no només ho podem fer el dia 25 de juny, no? Hi ha altres maneres.
Sí, hi ha altres maneres. Primer es poden fer socis de les entitats que lluiten. Posat a recomanar, jo recomano la meva, entre d'altres coses perquè porta un nom que ja ho diu, Lliga contra el Càncer a les comarques de Tarragona i de l'Ebre, nostra, i tot el que fa es fa a les nostres comarques, es queda entre la nostra gent, no? Des d'això, des de fer-se soci, I jo el que recomano molt, que és el que els recomanen els metges, tenir-ho present i sobretot les dones acudir-hi en temps a la detecció precoç. Diverses anàlisis a partir de les edats que recomanen, i aquí ja no m'atreveixo a posar cullerada perquè ja dic, no sóc ningú, però sobretot això, la millor col·laboració que podem fer tots és estar-hi present, saber que està això aquí i que ho podem vèncer sempre que li agafem li puguem posar la traveta, eh? És com aquell delanter del futbol que porta la pilota i que no el para ningú, sinó que un li posa la traveta i el fa caure. Pues amb el càncer passa el mateix.
No pensar en por, sinó en respecte.
Sí, sí, en respecte, és una carrera feta i això pràcticament es pot dir que ho portem tots dintre del torrent sanguini, les possibilitats de que degeneri una cèdula, i l'únic que hem de fer és fer-li la traveta, perquè no tinc, i la traveta només li podem fer en la detecció precoç. Res més.
Molt bé, Manel, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordar això a tota la gent que mos escolta, que aquest divendres a la sala de la Societat i a les 7 de la tarda el doctor Òscar Ros farà una nova conferència, i aquesta vegada doncs, sobre viure i conviure amb el càncer. Segur que les seues pautes, els seus consells, les seues propostes pues, podran ajudar al malalt i a les pròpies famílies o a la gent del seu voltant doncs, pues, a tirar endavant de la millor manera, no? Que es puga.
I sobretot hi haurà al final, hi pot haver, es dona la possibilitat de que hi hagi col·loqui, és a dir, que se li poden fer preguntes precises.
Però també és interessant.
Que és el més interessant.
També és interessant.
Cadascú enfoca les coses des de la seva circumstància i és bo que es facin preguntes.
Doncs molt bé, divendres a les 7 tots a la sala.
A les 7 a la sala.
Bueno, hem de donar la benvinguda a tres persones que s'han incorporat al nostre galliner. Havíem presentat a Jordi. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, bé que vens acompanyat de dos xiques. Qui són? Molt les presentes.
Sí, la Maria Arbó, l'Anaïs Canyagueral.
Elles dos són dos practicants de Kempo, també del nostre poble, no? Les dos?
Sí.
Bueno, amb ella l'Anaïs la veiem amb l'uniforme. Tu no.
Bueno,
la meitat. Acabo de sortir ara mateix de la classe, no? Ha sigut com una miqueta de pausa per vindre aquí al Galliner, perquè volem parlar d'una activitat que tindrem el proper dissabte, no? Jordi, serà el dia 11... I es tracta d'un campionat de Kempo, però aquest any a nivell internacional.
Doncs sí. Bueno, primer volia manifestar el meu respecte i admiració per la Lliga contra el Càncer, perquè bueno, trobo que fan una labor molt, molt important. Més que el campionat sembla una cosa banal al costat.
No, no t'ho creguis. La pràctica de l'esport és una de
també.
És una de les garanties. La pràctica de l'esport, la vida sana, ens apartarà de totes les malalties i del càncer en especial.
Gràcies, va, perquè em toca. Gràcies.
Però bueno, és el que té el nostre galliner, que tenim la possibilitat de tractar temes de tota classe i variats, no? En definitiva, com és la vida, no? Tot una mica, hi ha sí. Tota classe d'experiències. Bueno, Jordi, no és la primera vegada que feu un campionat així a lo grande, podríem dir, no?
Bueno, és el segon campionat que organitzem i en aquest cas és el primer internacional. Seria la diferència entre el que vam celebrar el 2008 i este.
Què és el que ha fet pujar, doncs, el nivell, podríem dir, no? Perquè, clar, si a nivell nacional suposo que hi ha bons atletes, però clar, si a més ja posem el repte de...
Vull pensar que si hem tingut aquesta oportunitat és que com a mínim el primer que vam organitzar va ser correcte. I bé, tot i que és un campionat que està bastant disputat, perquè de fet els canaris anaven bastant detrás de poder organitzar-lo ells, el mestre Adolfo Lulmo ens va donar l'opció a nosaltres i benvinguda sigui ja.
Quants participants tindrem?
Bueno, avui he estat parlant amb el mestre Lulmo i suposo que aproximadament serem uns 120 participants, 60 infantils, 60 adults.
I vindran des de...?
Bueno, Espanya, Portugal, Itàlia i com a país convidat hi haurà representants de la República Dominicana.
No estan a prop, estos?
No, no.
No gaire, no?
Sí. Ah, no, perquè, mos ha sorprès, però, bueno, de fet, esta gent ja es van ficar en contacte amb el nostre mestre per a que se desplacés allà a impartir uns seminaris. Val a dir que a nivell internacional és considerable la reputació d'Adolfo Guelmo, per això que cada vegada que ve aquí sempre no mos cansem de repetir que és un privilegi, perquè està reclamat des de diversos punts. I, bueno, després d'esta visita, potser que es van animar i, bueno, donen el toc més, no sé, sí, més, sí, més destacable del campionat.
I del nostre poble tindrem representació en este campionat?
Sí, bastanta. És l'avantatge que té d'organitzar un event a la teva localitat, que ja pots preparar el màxim de gent possible, perquè, bueno, ja lleves el que són desplaçaments, gastos, perquè a fi de comptes,
sí, clar,
és una cosa que ens paguem tots nosaltres, bueno, com la gran majoria d'esports. I de fet s'evidencien que Portugal no portarà massa participants degut a, pues, bueno, a la crisi que estem vivint, no? D'alguna manera tots.
Les nostres convidades també participaran?
Sí.
Però potser haguéssim pogut anar allà a no? A la República Dominicana no hagués estat mal, no? Per anar a competir allà.
Tot arribarà, no?
L'any que ve que el facin allà, no? O no?
Bueno.
Sí, no, no, i tant que sí, i tant. I hasta tindria un club de fans i tot que vindria cap allà a animar-se. Com estem de nervis?
Bé.
Sí. En quines categories participeu vosaltres?
Bueno, hi ha diferents categories. Jo participo en tècniques, després també forma en arma, i crec que ja està. No.
I jo ho faig amb la forma normal i tècniques.
Què us va fer decidir a triar el kempo com a vostra opció a l'hora de triar un esport?
Pues bueno, jo practico des de que era molt petita, va ser que, no sé, ho vaig veure per allà anunciat i em vaig animar, i al provar-ho em va agradar molt. Després m'ho vaig deixar durant uns anys, i després va ser quan vaig començar amb Jordi, i pues hasta que he continuat.
I jo, pues, no és que comencés fa molt, però a menys és per defensar-te i tot.
Home, una seguretat a nivell personal te l'ha de donar, no?
Sí.
I què us diuen les vostres amigues o familiars? No et volien, Anaïs, a tu al twirling? Tu tens allí,
sí,
no?
Sí.
Una influència. Què et diuen?
No, res, els hi agrada. I pues, normalment pues, moltes amigues s'han estat animant més o menys, però bueno, les esperem encara.
I tant, bueno, sempre hi ha temps, no? Què us aporta una tranquil·litat a l'hora d'anar pel món per viure el dia a dia o altres coses més? Concentració, no sé.
Bueno, jo crec que és una mica de tot. Sí, tranquil·litat, i a part és una cosa que ens agrada i ho fem perquè ens agrada. I a part estem molt a gust i està bé, són noves experiències.
No és un esport més aviat d'homes o no? Penseu que no.
No.
No? Al contrari?
No, quasi totes són dones.
Ja. Sí.
Són més valentes les dones.
I són complidores a l'hora de seguir el ritme de les classes i de tot en general, Jordi, què trobes?
A veure, jo sempre opino, i és una opinió general, però que no es pot generalitzar mai, però les dones, sobretot en aquest esport, són més receptives i tenen menys vergonya a l'hora d'aprendre. O sigui, l'home ja de per si ja són més competitius i diràs que els començaments, pues, l'home està més retret, li costa més entrar. Una vegada ja ha agafat la dinàmica, ja s'amolla més. En canvi, la dona és més receptiva. Jo, per lo menos en la meva experiència, puc opinar això, perquè és la sensació que he tingut.
De participants veiem que n'hi ha de totes les edats, no? Podríem dir, de grans, de menuts, de jovens.
Sí, nosaltres, de fet, tindrem un participant de 6 anys. com a més jove. I com a més gran, si s'anima, encara no ho tingui del tot decidit, serà amb un germà que...
té uns anys també, sí.
Algun. jo vaig detrás, vull dir que tampoc.
Los entrenaments estos dies són més intensos, són més durs o no? Com?
A veure, de fet, los entrenaments que donem habitualment no varien. El que sí fem és fer unes classes ja de preparació de cara al campionat. Aquestes les impartix mon germà els dissabtes a la tarda. I aquestes sí que són exclusives només pel tema del campionat, tant sigui combat, tècniques o formes.
Què és el que puntua?
Què puntua? Uf! Jo també et faria la mateixa pregunta. Sí, és bastant relatiu. Hi haurà mestres que miraran molt la tècnica, n'hi haurà que miraran que sigui una tècnica creïble, n'hi haurà que miraran la fluïdesa, la intensitat. És diferent. O sigui, cada un pues, té una visió diferent.
Llavors, el resultat del campionat, què repercuteix? Què es guanya?
A veure, s'intenten guanyar amics.
Bueno, no, me refereixo que es guanyen punts per una possible, per una altra competició, se guanya a nivell de cinturons...
No,
com funciona?
Se guanya en currículum. O sigui, el fet de participar ja són punts de cara a la finalitat, que és el cinturó negre. El seminari que hi haurà pel dematí també. I bueno, i si aconseguís algun trofeu, doncs d'alguna manera doncs també t'entra. De fet, nosaltres tenim un llibret que és un passaport i allí figura doncs, tots els passos de graus, els seminaris que has assistit, campionats que has participat i trofeus que has pogut obtindre.
Perquè això és el que jo volia saber, no? Com s'assolís el pas de cinturó? Sumant totes aquestes coses?
No, a veure, el pas de cinturó, tot el que t'he anomenat ara al final te pot ajudar de cara al cinturó final, però el pas dels cinturons primaris doncs ja consta d'un programa, d'un curs que consta de 24 tècniques de defensa, una forma que seria l'equivalent a la kata del karate i algun set de moviments. I bueno, la qualitat del treball és el que et dona el pas de cinturó.
Quins cinturons porteu, Valtros, que no se'ls han vist?
Jo, el taronja.
Un taronja.
I jo, lila.
Oh, lila, ja, això ja és un color potent, no? És un color potent. Com estarà muntada la jornada esta del dia 12? Veiem que hi ha dues coses, no? Una pel matí, una per la tarda.
Bueno, hi ha coses. De fet, tenim una reunió de cinturons negres i marrons. Suposo que la tindrem el dijous a la nit o el divendres a la nit. Ja per a repartir les tasques. Encara no sabem la quantitat de tatamis que hi haurà, perquè hi ha diverses proves que a realitzar, moltes categories, han de distribuir els àrbits i bueno, serà una miqueta complicat, no? Perquè tenim a l'Adolfo que ja tingui pràctica, però bueno, nosaltres estirem allí. En teoria, el divendres per la tarda, mon germà i jo intentarem assolir la nostra fita inicial, que és el cinturó negre. Ens examinem, a veure com anirà. I el dissabte pel dematí a primera hora s'examinaran els italians, que de fet arriben el divendres i no podran, per almenys deixar-los una miqueta de descans i repartir una miqueta la feina. El divendres al dematí a primera hora s'examinarien, crec que són 3 participants italians, i després ja a les 10:30 donaria pas el seminari infantil, que duraria una horeta, i de 11:30 a 1 el seminari d'adults, i després tothom a dinar.
Què és? Un seminari xerrades?
Un seminari no? És una classe avançada o especialitzada. O sigui, nosaltres tenim un programa que és igual a tot arreu, i després ja està l'aportació del teu mestre, del teu mentor, al sistema, i és el que t'ensenyen als seminaris.
Llavors, per la tarda...
Per la tarda comença el xou. I bueno, suposo que, ja et dic, que encara hem de fer la reunió, suposo que arrencarà la competició en els infantils, les diferents proves, i ja després, ja quan acabin ells, començaran els adults. I sí que potser cal destacar que hi haurà competició de cinturons marrons i negres, que d'estara no s'estava fent perquè, pues bueno, lo kempo no deixa de ser un esport relativament jove i no és que hi hagués molta afluència en principi als primers campionats que anava jo, però ara, pues déu-n'hi-do, ara n'hi ha uns quants i bueno, intentarem fer alguna
cosa. És un dels vostres reptes arribar a aconseguir el màxim nivell en l'esport que practiqueu o no? Ho practiqueu per pues perquè sí, perquè us agrada?
No. Bueno, suposo que sempre vols donar més i pues poder arribar al, pues a ser com els teus mestres que t'han ensenyat i tot això, però més que res la finalitat és que t'agradi.
Se ho passeu bé?
Sí.
I quan esteu de competició també o no tant?
Home, amb els nervis...
Tens més tensió, però sí.
Hi ha gent que no vol competir, vol practicar-ho sense arribar al punt de passar per una prova d'estes, però bueno, també és un al·licient, no?, de treballar durant tot l'any i els anys.
No, però és lo que jo dic, que tot ajuda. O sigui, si has de passar nervis o si ets una persona nerviosa, com és el meu cas, doncs, bueno, és millor anar-te ficant a prova, i la competició doncs, és un bon escaparate, perquè després té l'examen. I l'examen, allí sí que estàs solet i ho has de tirar endavant. Si ja tens alguna referència de com controlar els teus nervis, doncs, bueno, la competició doncs, te pot donar una miqueta de taules. En
sí, sí. Jordi, de cara a l'estiu penseu organitzar alguna cosa des del club de Kempo, o quan acaba la competició s'acaba el mes de juny, vacances ja?
No, no? De fet, a veure, vacances sí que em vull fer però al juny continuaran les classes perquè bueno, pues, hi ha gent que vol continuar i pues, per no deixar els penjats continuarem per lo menos el mes de juny fent classes. I això sí que no sé si serà durant el juliol o l'agost, perdó, he dit juny, no, juliol. El juliol continuarem les classes. No sé si serà juliol o agost, se tornarà a fer un campionat infantil una miqueta més íntim amb els nostres nostres alumnes, i acomiadarem els que practiquen kempo a la cava, perquè també hi ha una escola. I bueno, són uns quants, mos ho van demanar perquè ells pertanyen a una altra associació i la seua, pues, al ser més minoritària, no organitza events. I bueno, és una bona cosa, pues, fer una trobada, farem una miqueta de competició entre els minuts i bueno, ja estirà bé.
Si algú que mos escolta i es vol animar a practicar kempo, què pot fer?
Pues, bueno, en principi dirigir-se al SEM, allí demanar informació. Hi ha bastants de grups, o sigui, l'horari és bo, tant si algú vol practicar a primera hora de la tarda com a última. I bueno, i després ganes d'aprendre i fora vergonya.
Jordi, alguna cosa més a afegir a la xerrada, o les nostres convidades, voleu dir alguna cosa més? No?
Pues bueno, un saludo a les companyes que mos estan sentint.
Que vagin treballant elles des d'allà. Sí, sí. No us volem entretindre, sabem que s'heu escapat de la classe, Jordi, que allà estan els alumnes que t'esperen. Agrair-se que haguéssiu vingut aquí a informar-nos d'este campionat, que es vagi molt bé el proper dissabte. Recordem, serà el dia 11 de juny al Pavelló Poliesportiu, serà...
A les 3 i mitja
de la tarda. Les activitats del matí també es podran veure la gent o no?
No.
Són a porta tancada?
No, sí, això ja és una cosa privada.
Pues bueno, pues a partir de les 3 i mitja de la tarda que us vinguin a animar.
Moltes gràcies.
Que tinguéssiu molta sort i gràcies per haver vingut. Anem a seguir amb la Fàtima. ara toca parlar de música. Ens toca parlar de la banda de cornetes i tambors de la Cala, que també estan preparant una exposició de fotografia. Jo m'agradaria saber, en primer lloc, Fàtima, per què us heu animat a preparar-la?
A veure, ens hem animat perquè volem fer un petit homenatge a la gent que va començar a fer el projecte de començar a tindre la banda de cornetes i tambors, que fa 30 anys i tira. I clar, vam dir, bueno, voldríem fer alguna cosa per homenatjar-los dintre les nostres possibilitats i com no, pues, demanar a la gent que ens deixin fotos per ensenyar-les i que a lo millor els fills dels que tocaven abans s'animen i toquen també com ells.
Què és el que s'agradaria recuperar de la història de la banda de cornetes i tambors?
No sé, l'amistat que tenien. Ara m'he trobat a una mare d'un que tocava i és que un fill sempre anava a una... Marta va a l'Amorós, sempre. Volem recuperar el treball en equip, perquè clar, ha d'estar tot ben lligat, la corneta, amb el tambor, la caixa, el bombo, tot que quadria bé. Clar, que t'he dit, l'amistat entre uns i els altres.
De moment, heu anat recollint ja fotografies? La gent
sí,
ja...
alguna cosa, hem anat recuperant algun vídeo, farem, que hem anat trobant.
Hi ha alguna cosa que sabeu que existia i que diria, és que mos interessaria trobar, no sé, si una persona el dia que vam anar allà va filmar-ho, va fer fotos, no sé, alguna...
Nosaltres hem anat dient a la gent que si tenien els vídeos antics, però clar, un vídeo antic podia ser de format beta, que ante trobes ja un vídeo per a poder-ho veure com està tot i per fer treure els trossos i posar-ho en un DVD. És clar. Difícil, és difícil trobar, però bueno, sempre hi ha algú que... Jo és que el tinc en ovetges, doncs porta'l, que en això farem alguna cosa.
Encara ho podem salvar.
Ho podem salvar. I després, si hi ha algú que mos pugui passar en format beta, VHS, a DVD, i que vulgui
pues
col·laborar amb nosaltres, que mos ho digui, i nosaltres li donem gràcies tota la vida.
Sí, algun uniforme, o això ja en teniu?
Sí,
això ho teniu?
Tenim dos uniformes. Ara estem pendents de que ens deixen uns maniquís per a poder-los exposar. Farem les fotos, vídeos, maniquís, han recuperat els trofeus que els donaven per perduts i una alma càndida s'ha trobat.
Una persona buscadora.
Sí, bastant buscadora.
On voleu muntar l'exposició?
La muntarem al Centre d'Interpretació de la Pesca. Un dels motius perquè ho volem fer allí és perquè, com que hem convidat a la banda de cornetes i tambors dels Lligallos, volem que, clar, a part d'esta gent vindrà els familiars i tot, veiguen una imatge del poble, i allí al centre pues, tens un paisatge fabulós. Després també perquè volíem primer fer-ho a la sala, però la sala sempre està ocupada amb coses i, pues, bueno, és igual, deixem-ho estar. I allí al centre pues, és més reduït i crec que podem estar bé.
L'exposició té data ja, no?
Sí, el serà el 19 de juny. Intentarem prorrogar-lo fins al 30, perquè la gent que el 19 no pugui vindre 15 dies...
Durant Sant Pere, que
sí,
és quan
sí,
hi ha
sí.
Més trànsit també per
fins
allà.
Fins al 30, més o menys, s'han pensat de tindre'l.
Com teniu pensada la festa d'inauguració? Perquè serà només obrir portes i ja està, o no? Voleu fer alguna
cosa? No, serà volta pel poble. A veure, hem pensat que podríem començar des del bar de Cal Lluís, per exemple, fer recorregut Andreu Llambric fins als quatre cantons, carrer Sant Joan fins a la cantonada d'establiment Serafí, plaça Nova, carrer Cervantes fins Vall de Pijuan i carretera del Moll cap avall. I així, doncs, més o menys, és per on passes pel mig del poble, la gent te sent, baixa i te va acompanyant. Nosaltres volem que vingui a la gent amb nosaltres. I ja, junt amb l'exposició, a l'esplanada, tindrem, doncs, el berenar per als del Lligallo, tindrem una parada on vendrem objectes, ventalls, encenedors, alguna cosa, i després un petit bar, per si la gent, doncs, amb una cerveseta, una aigua, bosses de patates pels crios, fer una festa. Dintre les nostres possibilitats, fer
molt
una
bé,
festa.
Molt bé. Com va la banda de cornetes i tambor?
Poc a poc va fent. Bé, anem... A veure, clar, va haver un paro molt de molts anys i després de, no sé si em van dir ben bé 10, 15 anys, però
molt,
llargs.
Molt de temps, sí.
Molt de temps. Un grup dels que havien format part van dir, per què no el tornem a començar a fer? Ara que nosaltres som grans, podem ensenyar els crios. I van començar, doncs, ai, jo m'apunto, el meu nebot també s'apunta. I així a poc, i ara som uns 40, vora uns 40, 45, perquè sempre hi ha baixes, perquè hi ha alguna mare, hasta s'han apuntat mares i tot, mares i pares, hi ha alguns que toquen, altres no, però bueno, com una gran família.
Sí, el que és curiós és que és una activitat, això, que s'ha pogut convertir en familiar, no? Perquè veiem pares,
sí,
mares, seus fills...
Sí. Pues bueno, els pares que venen de treballar a les 8 corrents a dutxar-se i portar el crió cap amunt, va, jo també me quedo, va, jo també me quedo, va, ara m'apunto, ara tocarem altres, i així.
L'any passat me penso que va ser, durant l'estiu es va preparar una activitat dintre del món de la banda de cornetes i tambors, penso que era l'any passat, també, doncs, per donar-ho, com si diguéssim, a conèixer a aquells que diuen, bueno, és que jo ho vull provar, no sé si m'agradarà. Va ser algo així una mica diferent,
sí,
durant l'estiu. Aquest any també fareu alguna cosa o també...
Home, ara anem planejant-ho tot poc a poc, que ara ve Sant Pere, a veure com ho tenim, sortim a tocar Corpus o què, i... fer coses així. Clar, si tu, com més a vegades més sortiràs, més et donaràs a conèixer la gent. I ara estem intentant que si en altres ajuntaments ens criden per anar, doncs, nosaltres estem disposats sempre. I els criós...
pues encara més,
se divertixen. L'última vegada van anar als Lligallos, que els van trucar, per Carnaval. Corrents, començar a buscar disfresses per a posar-los, i al final van anar tots d'índios cap amunt a camar-les. Com que van acabar aviat, tira cap avall al carnaval d'aquí al poble. Van arribar els crios, però morts, ja. Arribaven a casa, agafen el llit i van quedar planxats.
Quines són les properes actuacions que teniu previstes fer?
Tenim previst fer, si no passa res... Sant Pere, per Sant Pere, l'any passat ja es va tocar, els anys anteriors també. Per la Diada, i després, si ve si hi ha alguna cosa extraordinària, per Candelera, pels Reis. Els habituals són Reis, Candelera, Sant Pere, la Diada. A no ser que et cridien... vingueu, aquest any vam anar pel 25è aniversari de la penya barcelonista, que s'ho van passar molt bé, molt bé, els crios sobretot, al veure autoritats del Barça, i tots quedaven, oh, qui és aquest? Pues aquest és el vicepresident del Barça, ai, nosaltres volem anar. Vam tindre una anècdota, que el fotògraf del Mundo Deportivo, al veure que havia una banda de cornetes i tambors, ah, poseu-se que es faré una foto. I després se va descobrir ell mateix i va dir que ell era de la banda de cornetes i tambors de Barcelona. Ja, ens vam quedar tots, bueno, diu, s'enviaré una carta i s'invitaré a pujar un dia a Barcelona. Bueno, els crios...
Conta.
Bueno, anem a Barcelona! Molt, molt contents.
Ells ho passen bé, no?, quan participen d'aquestes activitats al carrer.
Sí, ells ho passen la mare de bé i sobretot veure que la gent els aplaudix, els iaios i les iaies que fan «Ai, el meu netet, que toca!» i «Ai, que bé, molt bé, bravo, bravo!» I ells van tots ufanosos, «Ai, m'han aplaudit, sí. Que bé!»
Hi ha algun instrument que necessiti de músics? No sé, si falten cornetes, si pot faltar...
A veure, de faltar sempre són les cornetes, perquè costa molt més. Costa molt.
Costa tocar la
costa,
corneta.
Costa. Jo veig els que han començat ara corneta i que toquen el tambor, perquè se parteixen un dia corneta, l'altre dia tambor, i veus que els hi costa una mica, però bueno, és normal. Uh-huh. No és el mateix que, per exemple, la trompeta, o has de tindre bon llavi. Que és el que dic, has de tindre bon llavi, has de bufar prou per a que et surti a la nota, costa molt més que un tambor, que el tambor bom, 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 i
amb ritme,
i el ritme ja està.
És un instrument car, la corneta? Sí?
Sí, va sobre uns 200 euros, una corneta, 200-300 euros, ben bé.
I llavors suposo que has de tindre també ja una mica d'edat, no?, per a tocar-la, o... O n'hi ha de menuts?
N'hi han de menuts, n'hi han de... A veure, poden tindre ben bé 7 anys, 7, 8...
I ja tenen bufera per a tocar la...
Sí, no sí? Crec que és que sí, eh? Sí, 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 sí.
És que la corneta no necessita molt d'aire.
No, és saber jugar amb la clau o...
És regular l'aire, perquè a veure, la corneta, el soroll el fas tu amb els llavis, i aleshores el circuit ho transforma. I el que demana molt és molt d'entrenament, molt d'ensaig.
A vegades surten els crios amb els llavis per sí, unflats, sí, sí. Molt de tant.
Són instruments molt desagraïts perquè doncs, inclús poden deformar els llavis, poden obligar a que els llavis se deformin. És un instrument molt sacrificat, la corneta, més que no pas la trompeta.
N'hi ha que toquen de costat.
Sí, sí.
N'hi ha algun que toca la corneta de costat. Uh-huh. A veure, el que quan comencen pues, has de tindre una base de solfeig, una mica, per saber una mica les notes, per a poder llegir.
Clar.
Però n'hi ha que no. N'hi ha que solament escoltant i després te'l toquen i hi ha un cas, de corneta que solament ho sent. I ell ho fa i te'l traurà. Uh-huh. De llegir les notes, no te les llegirà,
però
d'oïda, una bestialitat.
Sí, és bestial. Que
és bestial.
Necessita això, es necessita una intuïció entre el llavi, entre l'aire que llances i que fa el soroll a la boquilla, i clar, va com tot, hi ha persones dotades i hi ha persones no dotades. Així com amb el solfeig, no és més senzill. Requereix una preparació. Oh. El solfeig i les claus necessiten una preparació molt més sòlida. La corneta no és tan fàcil com és això.
D'una nota a l'altra, la clau pot anar un mil·límetre.
Són mil·límetre, un plec de llavi, no pots... i la llengua, i en fi, entren moltes coses que va a la persona, no hi ha un mètode. Vull dir que la sí. persona estarà ben dotada per allò i ho entrarà o no estarà i no li entrarà.
I ells mateixos s'ensenyen. Ells mateixos ensenyen uns als altres.
Llavors també la característica que té l'instrument de vent és que sempre has d'anar practicant, si no vas sí, perdent no, la durícia perds, no, de la boca,
sí.
Si no és llavors...
El perds, els instruments de boquilla tenen sí, això de sí. que o el practiques o ho perds totalment.
Ells el que sempre diuen és que cada dia un milloreta sí, o sí, així, fer boquilla.
No es pot dir així com el solfe, si tens dominat ben dominada la solfa, és una forma de llicir, sí. Aleshores el pots recuperar de seguit, el bàsic, l'interpretar una partitura per l'instrument es pot recuperar de seguit, si tens ben assolida la solfa, la lectura. Uh-huh. La trompeta és un instrument que és, bueno, tots hi hem passat, jo l'amic li vaig provar, i no és tan fàcil, no el vaig deixar, perquè exigia molt de temps.
Costa bastant.
Exigia molt de temps, exigia això, que com quan mentre els altres estaven jugant a futbol o explicant xistes, tu amb un racó i per no molestar-los, els asseus allà en la boquilla, vinga, prova, vinga, i fins que treies el que per poder treure les notes bàsiques, que a més és molt bàsic, se poden interpretar moltes melodies, però d'una forma molt rústica.
Nosaltres ara estem introduint, perquè clar, veurem, ens vam quedar amb unes partitures limitades, veurem. I ara estem intentant altres melodies, gràcies a la Celine, que ens ajuda una mica, i pues, ja s'ho arreglaré jo per a que ho poguéssiu tocar les cornetes, adaptar una mica les cançons. I sí, bueno, van sortint les cançons, poc a poc, però van sortint.
Doncs bueno, hem arribat ja al final del nostre galliner, sobretot això, que la gent que tinga material relacionat amb la banda de cornetes i tambors, que ho vagi buscant, que el vagi preparant.
Que vagi preparant, que ho posi tot dins d'un sobre, sí? Amb el nom i el número de telèfon, i que ho deixin baix a l'oficina de turisme.
Que se'ls ho tornarà, que no se'ls farà malbé.
Cap problema, tan pront nosaltres ho tinguéssim, pues, amb escanejar les fotos, amb copiat el vídeo, el que sigui, nosaltres trucarem, direm, ja ho tenim, si ho voleu passar a recollir per l'oficina de turisme, o com ho voleu fer, o si ho portem a nosaltres casa, a casa, o que sigui. Que d'aquí vull dir moltes gràcies a les persones que ens ajudaran a fer una festa.
Bueno, i si hi ha algun col·laborador que també vol participar.
També, a veure, ja ens col·laborem botigues d'aquí al poble. D'aquí vull donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens deixa el centre. Al bar Cal Lluís, que ens col·labora. Crosanteria Neus també, Gil Publicitat. I Electrodomèstic Serafí, també Establiment Serafí, vull dir, també ens col·labora. I bueno, sempre dos mans va bé.
Qui s'animi, que vinguin a buscar vostra.
Que vinguin a buscar-nos.
Doncs bueno, moltes gràcies, com sempre, als convidats que hem tingut al nostre programa d'avui. Dic que la setmana que ve tornarem amb un nou galliner. Serà el proper dimecres a les 4 de la tarda. Dimecres, de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner, un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres, de 4 a 5 de la tarda, fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner, la tertúlia de la Cala RTV, on tu també hi ets convidat. El Galliner els dimecres a les 4 de la tarda i en redifusió els dijous a les 10 de la nit i els dissabtes a la 1 del migdia. També ens pots escoltar amb la nostra programació a la carta.